Hem tingut molt temps per fer-ho, però al final ha arribat la data. Demà és el darrer dia per canviar les pessetes a euros, si és que encara en tens alguna per casa. A Catalunya, això sí, només es pot fer ja a l'oficina central de la plaça Catalunya de Barcelona. Per tant, si encara en tens i les vols canviar, prepara't, que hi ha cues d'entre 3 i 4 hores. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, dimarts, avui 29 de juny, ara mateix les 12:20 minuts per sobre dels 26 graus a la ciutat de Lleida. Pessetes, duros, 5 duros, 20 duros, si m'entens és que tens una edat, si no m'entens és que en tens una altra. En fi, segur que per casa tots tenim algunes monedes perdudes. Escolta, si en tens 4... unes quantes i les vols guardar de record, cap problema, no és una fortuna, perquè recorda que un euro són 166,386 pessetes, eh? Però clar, si tens moltes pessetes, molts diners en pessetes, doncs home, ja fa dies que les haguessis hagut de canviar, perquè demà és el darrer dia i a Catalunya, com et deia, ja només pots fer el canvi a Barcelona, a l'oficina central, a la plaça Catalunya. Hi ha cues entre 3 i 4 hores. Va, que busquem tot seguit la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ja tenim en marxa el Mobile World Congress i nosaltres tenim el nostre enviat especial, el Jaume Sitjà. Farem una connexió ràpida per veure quin aspecte té el Mobile aquest any. I també parlarem... farem la connexió habitual amb Q2 Consultors per parlar de temes d'advocats. A més, us parlaré d'una proposta de cinema a la fresca. Serà tard, al vespre, però cinema a la fresca, a la plaça del Museu de Lleida i organitzat pel Museu de Lleida. Avui parlarem amb el seu director, amb el Josep Giral. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, segurament fins i tot de política. Vinga, que parlem amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
En fi, per sobre dels 26 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, home, no és cap exageració, no sé si de moment les temperatures seran altes, però frenades alhora.
Sí, sí, estan altes, però moderades, 30, 31, 32 graus, sembla que el mes de juny acabarà així, i després, a partir del 1 de juliol, començarà la típica i tòpica remuntada en temperatures màximes per damunt de 34. Estan previstes a partir de l'1. No estan demà, encara n'hi haurà... A primera hora pot haver-hi una mica de núvols baixos que taparan el sol a primera hora en alguns moments. Tornarà a obrir-se el sol abans de migdia i lluirà tot el dia assolellat. No es veuen pluies, només puntualment algun xàfec en el Pirineu, però no pas generals ni intensos, sinó algo puntual i localitzat, no solament avui, demà i els propers dies, però sempre poca cosa. Ens esperen poques precipitacions i un temps majoritàriament assolellat en algun interval de núvols que demà podria ser una mica més extens i durar un parell d'hores més durant el matí i res més, no hi ha cap novetat. I l'única novetat és que avui es compleix una efemèride històrica molt forta de només fa 2 anys. Així que ho tenien que tenir al cap tothom, de la gran onada de calor que va començar el 26 de juny del 2019 i va acabar el 7 de juliol del 2019. I el dia d'avui, 29 de juny, es va enfilar la temperatura la més alta dels darrers 80 anys, amb 43,4 graus. Van tenir 4 dies consecutius de temperatures per sobre de 40.
Però guaita, fa 2 anys ja ho hem oblidat,
ja
això.
Ja s'ha perdut la memòria.
És veritat, eh? Home, 43, no sé quants graus, sí, és una calorada, sí, però ja ho hem oblidat.
4 dies seguits de 40 graus, i tots els dies, des del 26 de juny al 7 de juliol, un dia de 36, dos de 37, i tots 38, 39, 40, 41, 42. Bueno, impressionant. No hem tingut... Aquesta és la darrera.
Bueno, veurem els propers dies que ens espera.
Perquè
a
Lleida és molt típic, o molt final de juny, que no era tan normal, o les de juliol, que és quan tenim el grapat de dies de més de 40 anys de tota la sèrie històrica de 80.
Clar.
De moment, tranquil·litat, i no es veuen ni de... Com molt es veu algun 37 així a finals de setmana. Bueno. Cap al cap de setmana.
En parlem demà, Armando.
D'acord.
Gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I nosaltres ens anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Sí que no arribarem a aquests 30 llargs o 40 graus, però sí que és veritat que fa temps que no plou molt. La vegetació està seca i s'ha de tenir molta cura amb el tema dels incendis. Aquest cap de setmana vam tenir un de gran a la zona del Farràs, els bombers de la Generalitat. Ja el van donar per controlat ahir, però mantenen un dispositiu amb aquest incendi per evitar la represa de punts calents. El cos d'emergències treballa amb dos camions d'aigua, un vehicle lleuger de comandament i el GRAF. Els bombers faran rutes d'inspecció i de revisió a tot el perímetre i remullaran si es detecta algun punt calent o alguna fumerola. Canviem de tema, parlem de successos. I és que un veí de Lleida de 21 anys va ser detingut aquest cap de setmana a la matinada acusat d'agredir un home amb un ganivet de cuina durant una baralla per un mòbil al centre històric de Lleida. Els fets van tenir lloc cap a 3:15 de la matinada quan una patrulla que es trobava fent vigilància per la zona va observar una baralla entre quatre persones, tres homes i una dona, al carrer Galera. A més, els agents van veure com un dels implicats portava un ganivet de cuina a les mans i que, al veure els agents, el va tirar uns metres més enllà del lloc. També la urbana arresta el lladre d'un mòbil al trucar el telèfon sostret i sonar a la seva butxaca. Per tant, primer ho va negar, van trucar, va sonar a la butxaca i res a dir. Canviem de tema perquè fa unes setmanes parlàvem dels exàmens de la selectivitat. Ja tenim les notes i em dediqué a una alumna de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre, la Teresa Velasco, ha aconseguit la nota més alta de Catalunya de la fase general de la selectivitat, un 9,90 sobre 10. Amb això sí, empatada amb 6 estudiants més catalans. A més, Lleida ha registrat l'índex d'aprovats més elevat de Catalunya, un 97,78%, xifra que suposa un rècord històric. La nota de la Teresa, la nota d'accés a la universitat, puja fins als 13,83 punts sobre 14. Ella diu que vol estudiar un doble grau de matemàtiques i enginyeria de dades.
Mira, des dels 6 anys que dic que vull estudiar matemàtiques. Perquè sempre, des que érem submajoristes, que a mi em fascinava i ara que m'ha fet evolucionar la cosa, continuo pensant i dient el mateix. I estic pendent d'uns resultats de l'UPC, del CEFIS, que és un centre on fan dobles graus d'enginyeria, de que em diguin si he entrat o no, perquè m'agradaria fer matemàtiques i enginyeria de dades.
Clar, això és el que voldria estudiar, però què li agradaria fer després, Teresa?
Jo sempre fico l'exemple del Tomàs Molina, perquè crec que és l'exemple clau del que m'agradaria ser, que és estar alguna mica de la televisió, perquè m'agrada molt parlar en públic, la divulgació científica, fer xerrades, i a més, la docència, que ell és professor d'universitat i que també m'agradaria molt cobrir aquesta part.
Déu-n'hi-do, 9,90 sobre 10. Una de les millors, vaja, la millor nota de selectivitat de tot Catalunya, empatada amb 5 companys més de la resta de Catalunya. De fet, estem parlant de que a Lleida han superat les proves 1.768 alumnes dels 1.808 que s'hi han presentat. O dit d'una altra manera, només l'han suspès 40. Per tant, com ja dèiem, podem parlar d'un rècord històric de bons resultats a la demarcació de la província de Lleida. Canviem de tema perquè la producció de pera a Europa patirà un descens important a causa de les gelades. Destaca la caiguda del 50% a França i del 30% a Bèlgica i Països Baixos, mentre que a l'estat espanyol serà de només un 5%. Amb crònica de vacunes i de coronavirus, ull, perquè ja fa dies que avisem que la tendència ja la setmana passada es va capgirar i va començar a anar a l'alça de manera molt lleugera, però segueix en ascens. Davant de tot això, Salut accelera la immunització davant d'aquest augment de casos i avança, per exemple, a les 8 setmanes la segona dosi d'AstraZeneca i preveuen l'imminent inici de la vacunació a la població d'entre 16 i 29 anys després de començar ahir la de 30 a 34. De fet, ja veus que diuen que s'hauria de deixar de banda ja les franges, obrir la vacunació 24 hores i que la gent vagi demanant hora per vacunar-se. Hores d'ara, el nombre d'hospitalitzacions de Covid-19 a Lleida es manté en 16, dels quals 3 estan a la UCI. El més jove, la persona més jove que està a la UCI, a l'Hospital Arnau de Vilanova, té 37 anys. Les dades que ens dona el Departament de Salut de la Generalitat confirmen la tendència a l'alça dels indicadors epidemiològics de Covid-19. Salut, amb dades recollides les darreres 24 hores, notifica 64 nous positius a la província de Lleida. Dimarts passat en vam tenir 18. Ahir, que sí que és veritat que els dilluns és més baix, només 12. D'aquestes noves infeccions, 40 corresponen a la regió sanitària del Pla de Lleida i 24 la de l'Alt Pirineu i Aran. Tot això reflexa les dades, perquè el Pla de Lleida, el risc de rebrot ha pujat als 45 punts i la RT per sobre de l'Ugaracia, 1,18. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot ja és vermell, 130 punts, i la RT s'ha disparat als 2,34 punts. I a nivell de tot Catalunya també segueix la tendència a l'alça, amb un risc de rebrot de 146 punts i una RT de 1,35. La veritat és que són xifres altes.
Cope Lleida. Estàs informat.
I com us explicava ja al principi del programa, tenim en marxa el Mobile World Congress i nosaltres, doncs escolta, el nostre director d'Espais de Noves Tecnologies, el tenim allà, ni pandèmia ni històries. El Jaume Sitjà se'n va al Mobile. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com esteu?
Home, una mica d'enveja en tinc, perquè també els darrers anys us he acompanyat, bueno, però aquest any ha estat complicat, eh?
No creguis. Tu ja saps què és això d'aquí. Enguany, doncs, bueno, és el mateix de cada any, però una edició molt reduïda, ¿vale? Perquè podríem dir que la notícia és que es fa Mobile, que està físicament a Barcelona, que estem de nou arrencant de nou. Això és la notícia, és l'alegria que tothom té aquí. Una miqueta el que comenta tothom, perquè, clar, els tres principals grans, com si diguéssim, Sony, LG, Samsung, que seria el pavelló per excel·lència dels gadgets, o que a la gent de peu ens agrada tocar, doncs no hi són.
Clar.
Tampoc hi és Ericsson, una de les grans xarxes. I les grans telefòniques, com si diguéssim, asiàtiques, tampoc hi són. Però hi ha moltes d'altres empreses, moltes start-ups, i això sí que hi ha molt futur, sobretot hi ha molt futur.
Home, la veritat és que ara, escoltant-te, és veritat, potser és l'any de la gran oportunitat de les empreses petites o microempreses o les que comencen, les que coneixem com a start-up, per donar-se a conèixer, perquè els grans no hi són, no et fan ombra i et pots mostrar al món, perquè al final, encara que sigui reduït, la repercussió mundial la té, és un Mobile World Congress. Ara, això sí, com deia, reduït. Quants pavellons estan ocupats?
Doncs tres pavellons.
Vale,
sí, tres pavellons.
No caminaràs tant, com caminàvem?
No, abans havien 8 pavellons i ara n'hi ha 3 pavellons. Però 3 pavellons amb una excel·lència.
Clar.
Mobile World Congress.
Clar.
Una excel·lència absoluta, una netedat absoluta, impressionant. Vull dir, estants com els que coneixem, estants grans, estants petits, i sobretot amplitud. No hi ha aquelles massificacions que hi havia els anys enrere, que és d'agrair. Vale. I això sí, una molt bona organització, perquè per entrar al Mobile necessites tindre un test d'antígens passat per poder accedir al seu Mobile, i a part de la mascareta FFP2. I també, doncs, entres, en un quart d'hora te fan l'antígen, automàticament t'arriba l'SMS al telèfon i automàticament s'activa el que és el passe. Això sí, no anem amb la targeteta enguany penjada, un dels grans trets diferencials, sí, que és que anàvem tots identificats amb la targeteta, doncs no, la mateixa aplicació en el mòbil, aquí tens el teu QR i automàticament hi adentres. O sigui, també un dels altres avantatges i novetats que podríem dir enguany, no? El passe és diferent. Vale.
Demà a l'Infocope Lleida en parlarem a fons a partir de la 1:10, però parlarem a fons de les novetats, però t'ha donat temps ja de veure alguna coseta?
Doncs sí, hem d'entrar, doncs, per exemple, a un dels estants principals que hi ha aquí al pavelló número 2, que és un espai Cloud City, vale? que aplicacions que corren sobre les xarxes. Clar, el que ve al futur, ho sabran tot, ja sabem que ho saben tot, amb intel·ligència artificial, amb el Big Data, però ho saben més, ho sabran més, i al moment, i online on time, el que diem, no? Què fem, com ens veiem, què necessiten els operadors, què ens recomanaran. El mateix que poses al Google paelles i automàticament no saps per què t'arriba publicitat de paella. Doncs ara clicaran el teu perfil i els operadors tindran l'opció de, ostres, doncs mira, una persona de 15 anys, una persona de 21 anys, que li agrada això d'aquí, automàticament, mira, aquí al cantó tens un Starbucks, aquí al cantó tens això, aquí tens allò, aquí tens allò altre. Al final, el que estan és intentant monetitzar aquesta xarxa amb aquestes aplicacions que estan donant o que com volen comercialitzar pels operadors, vale? Perquè puguin treure una miqueta més profit.
Bueno, ara parlem del Big Data, parlem de tot això, que saben tot el que fem. Jo em sembla que el següent pas serà ja, Jaume, que s'avançaran. Ja ens diran el que ens agradarà fer aquesta tarda o a l'endemà o per vacances, eh?
Ens diuen lo que volem i també ens estan dient aquí, ens estan demostrant com treballarem d'aquí uns 10-15 anys, vale? Com serà el treball del futur. Vale? Llavors podem veure com tot això d'aquí és... Ara ho treballem d'una manera o treballem d'una altra, però al mig hi ha un gap. Doncs aquest gap com lo salvem, no? Com salvem aquest gap? Doncs aquí dintre el que és tot el tema de la realitat virtual, clar, la realitat augmentada. Llavors, amb aquestes ulleres, doncs ens transportarem en aquella oficina, tindrem els companys al cantó, tindrem presencials, serem hologrames, vale? Perquè aquesta també és la notícia, serem hologrames i automàticament doncs tindrem aquest contacte o aquesta sensació de contacte físic que ara no tenim.
Bueno, vale? Ull el que hem vist fins ara... Ull el que hem vist fins ara i ull el que ens falta per veure. Demà ho ampliem a l'Info Cope Lleida, però avui el Jaume Sitjà està en directe des del Mobile World Congress. Mira força coses i fes-nos dentetes, Jaume. Fins demà.
Vinga, demà més.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja saps que arriba el moment en el que parlem de... Bueno, parlem amb un advocat, anava a dir, parlem de coses d'advocats. No, parlem de coses de la societat en general, però sempre sota el punt de vista d'un advocat, que jo sempre t'aconsello que va bé conèixer-ne algun i deixar-te assessorar, que hi ha molts temes a la vida que acaben passant per tema de lleis o de històries, i escolta, un bon assessorament a temps et pot estalviar molts mals de caps. Nosaltres marxem sempre cap a Q2 Consultors, que ja saps que estan a Viella, a Balaguer, a Lleida, a Barcelona, que a Lleida estan al passeig de Ronda 57, que els trobes a internet, www.q2-consultors.com, i si no, el telèfon 973-28-28-18, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18. Parlem amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Val, em sembla que tant tu com jo no estem preparant encara maletes per marxar de viatge, però sí que és veritat que hi ha gent que mira, bueno, tesor o no tesor, no sé com dir-ho, no sé quan és millor, però bueno, que aquesta primera quinzena de juliol, que estem a punt d'arribar-hi, ja marxen de vacances. I hi ha el tema habitual, que parlem cada any, que va bé recordar-lo, que és el tema doncs, de les cancel·lacions, de que no et trobes l'hotel com t'havien dit, de que no es compleixen doncs, coses que t'havien dit a l'hora de contractar les teves vacances, però és que a més aquest any tot ve lleugerament agreujat pel tema de la Covid-19. Igual et falta un document i no pots viatjar, o dones positiu, havent donat negatiu dos dies abans. En fi, tot això legalment, com ho hem de portar, Josep Lluís?
Bueno, pues Ricard, tal com tu dius, lo cert és que els problemes, diguem-ne, tradicionals o habituals que teníem amb les vacances, ara s'ha afegit el tema Covid, no? I si no, pues, només cal veure pues tot el que hi ha muntat a les Illes Balears,
sí.
I que no és una qüestió estàtica, és una qüestió dinàmica, vull dir, pot bueno, pot anar, diguem-ne, pitjor, ojalà no sigui així, no? O sigui, jo el primer que li diria a veure, el model de vacances no és un model uniforme, eh? Hi ha la persona que lloga un apartament, és un tracte particular a particular, que és molt diferent d'aquella persona que se'n va a una agència de viatges i el que fa és contractar un viatge combinat on hi ha, doncs, l'hotel, els vols, els diversos factors, no? I també és força diferent, doncs, si estem parlant d'Espanya, inclús les comunitats autònomes cada un té la seva normativa, de si estem parlant de viatjar a l'estranger. Per tant, dintre d'aquest mare magnum, el primer que li diria a les persones és que, si podeu, disposeu d'una assegurança. Disposeu d'una assegurança que això, pel cas de Covid o pel cas de qualsevol malaltia, la mort d'un familiar, disposeu d'una assegurança amb prou cobertura que cobrisca aquesta contingència, perquè a vegades per una miqueta molt poc més, pues, podem evitar-nos un ensurt econòmic. Si el vol o l'hotel o tal se cancel·le per culpa de l'hoteler, per culpa del vol, evidentment, pues, tenim dret a que se'n retornen els diners i fins i tot a ser indemnitzats en funció, pues, de la sèrie de factors que sigui, no? Si normalment els vols el que fan és cancel·lar-se i ajornar-se, pues, en funció de la distància, en funció d'una sèrie de factors, pues, tenir dret a una sèrie d'indemnitzacions. De la mateixa manera que tenim dret a unes indemnitzacions, pues, si l'hotel no complís amb aquelles condicions que ens havien promès. El que passa és que no existeix un barem que digui m'han de pagar tant o quant, sinó que serà una mena d'indemnització moral. No? Ah. Aleshores, però pensem que som nosaltres els que cancel·lem el viatge o els que cancel·lem l'hotel i tal, no? Llavors, el que està, diguem-ne, més clar és la normativa de consumidors usuaris que està prevista per viatges combinats, és a dir, viatges on jo contracto amb un mateix paquet, el viatge, l'hotel, una sèrie de serveis, tal, no? I aleshores allí està, pues, bueno, pues, tota una sèrie d'informació a la llei, de lo que me tenen que informar, de les modificacions hipotètiques de les condicions, i principalment per el que estem parlant de les penalitzacions si jo sóc el que realitza la cancel·lació. Aleshores, la normativa parla d'unes penalitzacions raonables que són en funció del temps o del moment en què jo faig la cancel·lació. No és el mateix que jo contracta un viatge amb 3 mesos abans i el cancel·la, pues, al cap de quan ha passat un mes, és a dir, que ara falten 2 mesos, que no quan falten 15 dies, pues, per fer aquest viatge. És a dir, hi ha unes penalitzacions que són progressives en funció del temps.
Josep Lluís, mira, cas real. Veia la televisió aquest cap de setmana persones que tenen contractat un paquet de vacances amb vol inclòs i que quan van arribar a Barajas, dic a Barajas perquè l'exemple era aquest, però és igual, qualsevol aeroport, els demanaven un document de referent a les vacunes de la Covid que no portaven i que, segons ells, no els havien avisat i que, per tant, doncs, no els deixaven pujar a l'avió. Clar, si no els deixen pujar a l'avió, vol dir que no arribaran a temps al seu hotel, etc, etc. I si el paper l'aconsegueixen relativament ràpid, doncs igual perden un vol, però n'agafen un altre, però imagina't que no es pot. Clar, quan et trobes amb aquesta situació, què fas?
A veure, en primer lloc, efectivament, a mi m'han de donar la informació, val? Si estem parlant d'un qui, com per tot això, a través d'una agència de viatges, la normativa obliga a donar aquesta indemnització, aquesta informació.
I per escrit,
sí, no. El que passa és que a vegades aquesta informació és dinàmica. Inclús pensem que hi ha molta gent que potser preveient que hi haurà unes ofertes, que hi ha hagut unes ofertes econòmiques de vols o d'hotels, han contractat aquests productes sense saber si com estarem en aquell moment. Sabem que, és a dir, a vegades hi ha gent que assumim un risc pensant que ens desconfinaran, perquè hi ha una oferta, ojo, amb aquesta informació, que si la sabem després això se cancel·la, aquí tenim que mirar amb molt d'ull aquest contracte que han signat per reclamar aquests diners. I també quan viatgem, doncs, hem de mirar si ens demanen passaport Covid, PCRs, no sé, la gent que vol a Balears, em sembla que actualment estan demanant PCRs, i cada país, de la mateixa manera que abans, quan viatjàvem a segons quin país tropical, doncs ens deien que teníem que ficar-nos aquesta o aquella vacuna. O ens advertien de riscos, no sé, de polítics o el que sigui en aquella zona, no? Perquè puguem assumir això. Però, evidentment, si no donen aquesta formació, jo tinc dret a que se retornen tots els diners, òbviament, i amb uns danys i perjudicis, si això fos tal com tu estàs explicat. A la millor resulta que amb aquesta gent la reembarquen el dia següent, mentrestant a través d'algun tipus de servei que hi hagués a l'aeroport que fan el PCR, bueno, se pot buscar a vegades se pot buscar alguna solució.
Bueno.
Però la cosa més fàcil és el viatge combinat. Quan jo el que faig és contratar directament un hotel, bueno, aquí també el tema de desistiment doncs tindrem que estar a cada comunitat autònoma o a cada país, no? Aquí a Catalunya tinc una normativa nostra, circular, i en funció de si demanem aquesta cancel·lació, si és abans dels 10 dies o més enllà dels 10 dies abans de començar aquestes vacances, amb unes penalitzacions que poden oscil·lar del 25 al 50%. El mateix passa amb les cancel·lacions dels vols. També puc demanar la cancel·lació. Cada companyia aèria pot penalitzar el client amb un percentatge sobre el preu dels vols segons siguin nacionals o segons siguin internacionals. No? Sempre i quan ho fem dintre abans dels 24 hores abans del viatge. No? O sigui que cal veure la situació particular i singular de cadascú i, sobretot, demanem que ens donen la informació i quan no ens la tinguin que donar, perquè som nosaltres que autònomament comprem un producte, informem-nos de tot això perquè no hi hagi després cap mena de desengany.
Jo, i sumo a tot això que ens has dit, és que si al final et passa una situació d'aquestes, espero que no, però si et passa 973-28-28-18, truques a Q2 Consultors, els expliques tot, ells et demanaran quina documentació tens, com va anar la contractació, i et diran a què tens dret i a què no. És aquí no es tracta de demanar més del que et toca. Vull dir, tot això està estipulat i justament perquè no ens prenguin el pèl o per quedar-nos indefensos, doncs escolta, 973-28-28-18, són experts, acudors consultors, i et diran, escolta, això es pot arreglar o això t'ajudarem. I almenys hi ha molta gent que fa molts mesos que esperen un moment de desconnexió, unes vacances, que a vegades no és marxar molt lluny, simplement és marxar uns dies. Si t'ho espatllen només marxar, doncs escolta, no ho sé, si tens dret d'alguna cosa, a Q2 t'ho explicaran, a 973-28-28-18 o a internet www.q2-consultors.com. Hem parlat amb el Josep Lluís Gómez, és advocat i és un tema que parlem cada any, és recurrent, però cada any ho tornarem a recordar, evidentment. Josep Lluís Gómez, nosaltres ens haurem d'esperar fins a l'agost,
Sí, bueno, espero que l'any que ve, quan ne parlem de lo normal i que
això.
No parlem de cap cosa Covid que sigui un somni, una pesadilla al passat.
Sí, senyor, jo també ho signo, això, Una abraçada, Josep Lluís.
Vinga, adéu, Ricardo, adéu.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Quieres ganar un Osmotic totalmente gratis? El jueves 1 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro primer directo en Facebook. Además, te explicaremos qué es la osmosis inversa y cómo puede mejorar tu vida. Recuerda, jueves 1 de julio a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. ¡Te esperamos!
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ens agrada dir, no?, a poc a poc, que ens estem adonant que estem a l'estiu. Han acabat ja les escoles,
i molts equipaments comencen la programació d'estiu. És el cas del Museu de Lleida, que jo sempre us dic el mateix, eh? El Museu de Lleida l'has de conèixer. Al final no et quedis amb la idea de que només és un museu o de que només té l'exposició permanent, perquè fan grans i veritables esforços durant tot l'any per organitzar moltes activitats al voltant del Museu de Lleida. I de la que us parlaré ara, de la que us parlarem ara, n'és un altre exemple. I és que aquest mateix divendres comença el cicle de cinema a la fresca d'aquest 2021, que sí, que any de pandèmia i tot el que vulguis, però escolta, que ens puguem asseure amb les distàncies que toquen a la fresca, a la plaça del museu, a veure una pel·lícula els divendres al vespre, jo ho trobo tot un encert. Parlem avui amb el director del Museu de Lleida, amb el Josep Giral. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Gràcies per trucar-nos i per estar sempre a la nostra vora.
Evidentment que sí. Deixem ja recordar la vostra web, museudelleida.cat, que és molt fàcil, museudelleida.cat. Allí podeu estar al dia durant tot l'any de totes les activitats que organitzen des del museu, perquè al final, Josep, això ho hem parlat més d'una vegada, però va bé recordar-ho, el Museu de Lleida és molt més que l'exposició permanent, eh?
Bueno, a veure, fa 10 dies vam fer una festa dedicada al públic familiar, que per cert va tenir un èxit fantàstic, un bon de colors, aprofitant l'avinentesa de que estem a punt d'acabar el curs, aprofitant l'avinentesa de que semblava que podíem començar a fer més coses, i hem anat recuperant tot el que hem pogut la programació. I ara ens toca el cinema a la fresca. I al cinema La Fresca comencem aquest divendres amb Ants, i esperem que no tinguem que recular com sí. Recordeu l'any passat. L'any passat sí. vam començar el cinema La Fresca i després de la primera pel·lícula vam tenir que tornar al confinament comarcal i ens vam tornar a deprimir. Per tant, sí. Nosaltres, com tu deies molt bé a l'inici, no només és un lloc on ens expliquem patrimoni amb una sala permanent, sinó que és un lloc on volem dinamitzar aquest patrimoni. I el cinema ho és.
Sí, sí, a més és que l'entorn, sempre ho he dit, potser es va perdre una oportunitat d'amagar aquest pàrquing que hi ha a la illa de la cultura, darrere de la biblioteca, però així tot, el triangle que queda entre l'arxiu, la biblioteca i el museu, és encantador. I la veritat és que la zona de la plaça del museu, amb el servei de restauració i ara amb aquestes activitats, i ara a l'estiu a la fresca, estem parlant dels divendres a 9:45 del vespre, és un lloc per anar-hi tranquil·lament, eh? Si podeu anar-hi caminant, molt millor, per arribar-hi, asseure's i gaudir de l'entorn, ja et dic,
Ricard,
sense entrar al museu, com el que diu, eh?
Sí, jo, Ricard, per reforçar una mica el teu missatge, la gent està descobrint cada vegada més els espais exteriors, sí. I afortunadament la plaça del museu, mira, fa una setmana l'escola de dansa va fer aquí el seu final de curs, fa un molt mes bé. La Clara Peya va actuar a la plaça del museu, ja un mes i mig, la nit internacional, la nit dels museus, sí. Vam fer tota una sèrie d'activitats a la plaça del museu. Per tant, home, jo diria que a l'estiu, potser al final, com alguns ens suggereixen, haurem de posar algun caldre toldo, perquè a l'estiu Lleida fa calor i sí. La plaça del museu està assolejada, però a la resta de l'any jo crec que la plaça l'hem de descobrir, l'hem d'utilitzar tots els ciutadans de la ciutat, perquè és un espai, bueno, la Fira de Titelles també la utilitza de forma comú, el Músic en Lleida també tria la plaça del museu, per tant, home, jo diria que és un espai que potser l'hem d'utilitzar més. I ara, sí, sí, aquests, sí. I també, aquest serà el segon any del cinema a la fresca, esperem que puguem fer tota la programació sencera, però jo crec que és prou agradable, és a dir, tranquil·lament, asseure't, a partir d'una certa hora que ja no fa massa calor i que, per tant, sempre al voltant de 9:45, bueno, la gent té temps de primer fer una mossada, veure cinema, i després, com que ja no tenim ja no tenim que tancar-nos a casa, acabat en un tomb.
La proposta és molt atractiva, eh? El cicle de cinema a la fresca que comença aquest dijous, aquest divendres, però que estarà durant els 4 divendres del mes de juliol, i com ens deia el director, el Josep Giral, aquest divendres a 10:15 comença amb la projecció de Ant Z, bueno, la formiga Z, Ant Z, de Fifth Estate serà la segona, mentre dure la guerra la tercera i de Post la quarta. El fil argumental, o la proposta de fil argumental entre tot el cicle de cinema a la fresca, entre aquestes quatre pel·lícules, Josep Gira enguany, sobre la llibertat d'expressió, que a més és una cosa que en parlem molt darrerament.
Bueno, precisament per això. A veure, jo crec que és un any molt complicat al voltant de la llibertat d'expressió. El Museu de Lleida sempre ha volgut estar, des de que, si recordeu, vam presentar l'exposició del Sierra, presos polítics, ja vam apostar perquè la llibertat d'expressió pogués ser un dels motors del Museu de Lleida com a una institució molt connectada amb la societat lleidatana, la societat catalana, i ara, evidentment, no podem deixar de marge no només les qüestions relatives al procés, sinó també les qüestions relatives a artistes o a cantants o escriptors que han tingut més d'un problema amb la justícia, i per tant la llibertat d'expressió ha sigut un element molt recurrent al cinema. Jo crec que, fixeu-vos que en la programació portem pel·lícules de l'any passat i pel·lícules una mica més antigues, és a dir, portem pel·lícules des de pràcticament el 2012 fins a l'última de l'Alejandro Amenábar, que és de l'any passat. Per tant, intentem que la llibertat d'expressió, com que malauradament estem en una societat on ja sigui per les idees, ja sigui per les expressions, ja sigui per qüestions de caràcter cultural, sempre estan subjectes a censura, doncs em semblava que valia la pena també reforçar una mica aquest missatge. Per nens petits i per gent gran.
Sí. Com funcionarà per venir al cicle cinema a la fresca del Museu de Lleida? Ens hem d'apuntar en algun lloc?
No. Ara, afortunadament, estan canviant totes les mesures. El que sí que serà obligatori serà la mascareta, serà obligatori la distància, i per tant nosaltres ja l'assistència és gratuïta, eh? I per tant nosaltres ja hem fet una previsió al voltant de les 100-130 persones amb distància, que és l'aforament que d'alguna manera pot permetre'ns veure de forma digna i de forma tranquil·la el cinema, i nosaltres també confiem en que la gent, que cada vegada és més sàvia, la gent que ve al Museu de Lleida està molt acostumada ja a les distàncies, a la mascareta, a l'agrupació per famílies, doncs jo crec que això serà el mínim indispensable. Per tant, tot el que més, hem d'intentar obrir les portes a la normalitat i obrir les portes a que, si la gent té ganes de venir, vingui sense necessitat d'apuntar-se. Si evidentment ens canvien aviat...
Ens haurem d'adaptar.
Ens tornarem a adaptar-nos.
Està clar. Per tant, si venen bombolles, vull dir famílies, es podran asseure juntes,
i tant,
amb els del costat, aquest metre i mig de distància, sí. I ja està, sentit comú. Si és que a vegades ens compliquem molt la vida i només si tinguéssim sentit comú, jo crec que la meitat de problemes no els tindríem.
Efectivament, Ricard. Nosaltres mantindrem això, és a dir, nosaltres farem agrupacions de dos, però si ve una família de tres o una família de quatre i que, per tant, mantinguin la bombolla, doncs, sense cap inconvenient. L'any passat, en situacions molt més complicades, els dos dies que vam poder fer cinema, ho vam fer prou... La gent es va poder comportar molt bé, i ho van entendre fàcilment. Després de l'any i mig que portem d'experiència,
Està clar.
La gent està assumida ja.
Doncs el cicle de cinema a la fresca que ens proposen des del Museu de Lleida, a la plaça del museu, els divendres del mes de juliol, a 10:15, no us heu d'apuntar enlloc, simplement arribar puntuals, això sí, és igual que la projecció d'un cinema, no arribem 5 minuts més tard o 10 minuts més tard, si pot ser arribem 10 minutets abans per poder-nos asseure tranquil·lament, s'ha de dur mascareta, la distància te la posen ells, i la pel·lícula també.
Per tant, i gratuïtament.
i a gaudir-ho, eh? Hem parlat amb el director del Museu de Lleida, Josep Giral, que per cert us recordo la web museudelleida.cat, que és així de fàcil. Allí teniu tota la informació, no només d'aquesta activitat, sinó de tot el que organitzen des de Museu de Lleida. Josep Giral, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Una abraçada, gràcies.
I ara ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la una. Per cert, recorda aquest divendres que comencen la Formiga Z. És d'animació, però té missatge, de fons. Va, senyals horaris, arribem a la una, busquem la darrera hora informativa, després del migdia de Cope Lleida, la gastronomia amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot. Si ens vols enviar missatge, 664-526-180, el nostre WhatsApp.
La una, a les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la llamada Ley Trans, un anteproyecto de ley al que aún le queda un recorrido parlamentario para que la norma sea una realidad, pero que de momento recoge que cualquier persona, también menores de edad, puedan cambiar de sexo ante la Administración con total libertad, a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores. Enseguida ahondamos en este Mediodía COPE en lo que supone esta ley, qué consecuencias tiene, y lo vamos a hacer desde dos perspectivas, la del Comité de Bioética de España y la de un colectivo feminista contrario a ella. Y hoy se sigue hablando también de ese macrobrote de estudiantes en Mallorca que deja ya 1.200 jóvenes positivos de COVID de 11 comunidades diferentes. 5.000 personas en cuarentena, cerca de otros 300 chavales confinados en dos hoteles de la isla y 12 más ingresados por precaución. Uno de esos chicos está incluso en la UCI, en Elche, Alicante. Vicente Ordaz.
El joven que acaba de cumplir 18 años ingresó en el Hospital Universitario de Elche con síntomas el sábado y pasó a planta de UCI ayer lunes, aunque por el momento no ha sido entubado y su estado sigue siendo estable. Había viajado con sus compañeros de instituto a Mallorca en ferry el 12 de junio y regresó a Elche el pasado día 18. Este brote alcanza ya la treintena de casos, aunque Sanidad del Gobierno valenciano confirma que se mantienen los rastreos por contactos estrechos, por lo que no hay que descartar que los casos positivos puedan aumentar durante los próximos días.
La Iglesia celebra hoy la festividad de los santos Pedro y Pablo, una jornada que en el Vaticano y en Roma se reviste de especial solemnidad. Coincide con el 70 aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI, a quien el Papa Francisco ha dedicado una afectuosa felicitación al terminar el Ángelus. Nos situamos ya en el Vaticano, ahí está Eva Fernández.
Por primera vez desde el inicio de la pandemia hemos vuelto a ver la Basílica de San Pedro casi al completo. A primera hora, el Papa ha presidido una misa a la que han acudido como invitados de honor los delegados del Patriarca Ecuménico de Constantinopla. La sorpresa ha llegado al término del Ángelus.
Gracias, Benedetto. Caro padre e fratello.
Gracias, Benedicto, querido padre y hermano. Gracias por tu testimonio creíble. Gracias por tu mirada continuamente orientada hacia el horizonte de Dios. Gracias.
El horizonte de Dios. Gracias.
El Papa asegura que Benedicto XVI es el contemplativo del Vaticano. Su oración sostiene a la Iglesia.
Y hoy se habla también de José Luis Moreno, el productor televisivo. Ha sido detenido esta mañana en su domicilio de Madrid, acusado de organización criminal, blanqueo y también estafa. Es una operación amplia que, como nos está contando en COPE, el jefe de Interior, Juan Baño, alcanza varias provincias y hay más detenidos. El fraude podría alcanzar los 50 millones de euros. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya hay 6 jugadores españoles de la Eurocopa que figuran en esa lista para Tokio.
Luis de la Fuente ha convocado a Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Dani Olmo, Pedri y Oyarzabal de la selección absoluta. Además también a Mikel Merino, Marco Asensio y Ceballos en una lista de 22 jugadores. Acaba de dar explicaciones el seleccionador. Cuéntanos, Luis Basteiro.
Solo ha podido llamar de la Fuente a 2 jugadores de equipos extranjeros. Dani Olmo del Leipzig y Rafa Mir del Wolves, aunque le hubiese gustado llamar a más, pero al no ser fecha FIFA, los clubes extranjeros no están obligados a accederlos. Ha confirmado que Ramos fue una opción como muchos otros, pero que no le ha llamado para decirle que no estaba convocado. Debutamos el 22 de julio contra Egipto, los otros dos rivales de fase de grupos, Australia y Argentina.
La España de Luis Enrique viaja a las 3:30 a San Petersburgo con todos los jugadores sin lesiones. Allí va a jugar el viernes a las 6:00 p.m. el pase a semifinales contra Suiza. Suiza. Hoy se completan los octavos de final con el Inglaterra-Alemania a las 6 de la tarde y con el Suecia-Ucrania a las 9 de la noche. Y Tour de Francia, cuarta etapa, con final en Fuller. Situamos la carrera, Quique Iglesias.
A la 1:25 arranca esta cuarta etapa, ya con el sol como protagonista. Veremos si hay un sprint con menos complicaciones como el que el de ayer. Mathieu Van Der Poel conserva el maillot de líder por tercera jornada consecutiva. El mejor español es Enric Mas, que es séptimo, a solo un segundo de Pogacar. Han tomado la salida los tocados de ayer, Primoz Roglic y Geraint Thomas. No lo va a hacer Caleb Ewan, el sprinter que se rompió una clavícula, va a participar en la Vuelta a España.
En tenis, segunda jornada de Wimbledon. Ayer se clasificaron, entre otros, Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista. Está jugando ahora Pablo Andújar contra Gerber. Están en el tiebreak del primer set. Gana el español 3-0.
José Luis Resta, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en el Espejo de COPE nos vais a contar que los llamados curas villeros de Buenos Aires han advertido de que, ojo, la pandemia de las drogas es más duradera y letal que la del coronavirus.
Pues sí, un documento preparado con vistas a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que va a tener lugar del 21 al 28 de noviembre en México, afirma que la droga es una de las pandemias de América Latina que provoca desgarro, desesperación y desamparo. Y de eso están convencidos quienes hacen frente sobre el terreno a esa vieja pandemia, cuyo punto de referencia es el movimiento de los Hogares de Cristo en Argentina, nacidos de la experiencia de esos curas villeros, sacerdotes que viven en las villas miseria de la periferia de Buenos Aires. Estos curas señalan que la pandemia del COVID pasará con su estela de muertos, pero la de la droga permanecerá. Es más longeva que el coronavirus y más letal. Su denuncia y sus propuestas las vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE hasta las 3 de la tarde.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia a COPE Lleida, 6 minuts per sobre de la 1, dimarts avui 29 de juny. Per cert que hores d'ara ja per sobre dels 27 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit farem una repassada a la darrera hora informativa i de seguida parlem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. I a partir de 2:15, ja saps que tenim la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans t'explico la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Crònica judicial, la Fiscalia demana 4 anys i 6 mesos de presó a un home de 47 anys i nacionalitat espanyola acusat de fer tocaments de caire sexual a la seva fillastra menor d'edat. Els fets van tenir lloc entre el febrer i l'abril del 2018 a Torrefarrera, quan la noia tenia 16 anys. El Ministeri Fiscal acusa l'home del delicte d'abús sexual a una menor. A més, de la condemna de presó, sol·licita que l'acusat indemnitzi la víctima amb 4.000 euros i que no s'hi pugui aproximar ni comunicar durant 6 anys, a més de 5 anys de llibertat vigilada. El judici se celebrarà el proper 7 de juliol a l'Audiència de Lleida. I els veïns de l'entitat municipal descentralitzada de Sucs, el Segrià, han fet un important pas cap a l'autoconsum elèctric verd gràcies a una compra col·lectiva de panells fotovoltaics que han liderat un grup de 20 famílies amb l'acompanyament de l'Agència de l'Energia de l'Ajuntament de Lleida. Aquesta setmana s'han començat a fer les primeres instal·lacions al poble del conjunt de 67,96 quilowatts que s'instal·laran i aviat els veïns de Sucs ja podran gaudir de l'autogeneració d'electricitat. Amb aquestes instal·lacions, Sucs, amb 120 watts per habitant, passa a ser el nucli urbà amb major densitat de plaques fotovoltaiques per a autoconsum, per davant de Raïmat, que fins ara encapçalava aquest rànquing i que té 79 watts per habitant. És un moviment que a nivell social crec que hem de seguir, que s'ha d'estudiar i que el futur de les ciutats, o el quasi bé present futur immediat, passa per aprofitar els sostres de tots els edificis. Evidentment que no n'hi haurà prou, però ara imagineu-vos que tots els sostres dels edificis estiguessin produint electricitat i vessant-la cap a la xarxa local. cap als mateixos veïns, els veïns dels carrers propers. Fixeu-vos la d'estalvi que hi hauria al transport d'electricitat, perquè la major part s'estaria, evidentment, durant el dia, evidentment, però la major part s'estaria generant a la zona propera i, per tant, durant el dia almenys es podrien parar molt dels generadors d'electricitat de tot el país per recuperar-ho de cara a la nit. En fi, tot això s'hi han de posar les institucions, perquè han de donar la informació, facilitar la burocràcia de tot plegat i, sobretot, algun incentiu fiscal o econòmic. A partir d'aquí, doncs, escolta, fer una norma, no una excepció com és ara. En fi, anem a parlar de la situació del coronavirus, perquè la veritat és que les xifres, hores d'ara, ja no apunten a l'optimisme que teníem fa 10 dies. Salut accelera la immunització davant d'aquest augment de casos entre joves i avança a les 8 setmanes la segona dosi d'AstraZeneca. Però és que, a més, es preveu imminent l'inici de la vacunació a les persones de la franja d'edat entre els 16 i els 29 anys després de començar ahir mateix la de 30 a 34. I és que el nombre d'hospitalitzacions, hores d'ara, a la província de Lleida es manté en 16, de les quals 3 estan a la UCI. La persona més jove, que hores d'ara està a la UCI, està en estat crític i té 37 anys. Un metge que hem consultat explicava que aquests, com hem escoltat ara, a través dels serveis informatius de la cadena COPE, 1.200 són ja els positius directes dels brots d'aquestes excursions o d'aquestes trobades de final de curs. I un metge consultat ens deia que, tot i que siguin joves, això no vol dir que un tant per cent no acabi hospitalitzat, que un altre tant per cent, menor, evidentment, no acabi a la UCI, i que un tant per cent, molt menor, però un tant per cent existent, pugui acabar morint. Per tant, ull, que no val això de soc jove i estic per sobre de tot. Hores d'ara. Les dades publicades pel Departament de Salut confirmen la tendència a l'alça dels indicadors epidemiològics de Covid-19 a la província de Lleida. Salut ens diu que en les darreres 24 hores ha detectat 64 nous positius de Covid-19 a la província. Ahir eren 12 només. Val, que ahir era dilluns, però dimarts passat eren 18 només. Avui 64. D'aquests 64, 40 són al Pla de Lleida i 24 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot això i aquesta tendència dels darrers 6-8 dies a l'alça fan que comencin a repuntar les xifres. Per exemple, el Pla de Lleida seguim amb un risc de rebrot moderat, de color taronja, però ja no estem als 30 punts, sinó que hem pujat als 45. I el que és més preocupant, la RT, que és l'indicador que ens diu com es comportaran les xifres en els propers dies, està per sobre de l'1, està en creixement, 1,18. A nivell de l'Alt Pirineu i Aran, les pujades són més fortes. El risc de rebrot ja està en vermell, per sobre del 100, concretament 130 punts. I la RT, per sobre dels 2, 2,34. Torno a explicar què vol dir això. Vol dir que de cada 100 persones infectades ho transmetran a 234. Per tant, la tendència és a l'alça. I a nivell de tot Catalunya, les xifres copien aquesta tendència a l'alça. El risc de rebrot és de 146 punts, en vermell, i la RT, per sobre de l'1, 1,35. Per tant, les tendències són a l'alça. Sí que és veritat que la mascareta ja no és obligatòria en espais públics i sempre que puguis mantenir el metre i mig de distància. Però si vols un consell, evidentment, mantén la distància de seguretat, porta la mascareta, higiene de les mans i sentit comú. Els llocs tancats hem de seguir estant ventilats i no barrejar moltes bombolles. En fi, a veure si revertim aquesta situació.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ara sí, ja que ja parlem de gastronomia, saps, tots els dimarts que ens acompanya fins a arribar a 2:15 i que ens acompanya també no només l'espai de gastronomia, sinó el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
César, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, pues molt bé, molt content, molt content.
Per cert, estàs a Lleida, ja des de fa uns dies, eh?
Sí.
Treballant.
Treballant.
Bueno, escolta, aquests darrers dies que has tornat a l'activitat, com veus a la gent? Amb ganes de venir, de sortir, de gaudir del món de la restauració?
Pues te diré que sí, que m'ha sorprès, Des de dissabte que estic de responsable, de responsable, mentre crec que m'he quedat una miqueta gran encara, al restaurant La Vila, aquí a Lleida, La gent té moltes ganes i m'ha sorprès l'afluència que tenim. Ha sigut molt agraït, no, d'aquesta tornada.
Ara només hem de controlar aquests brots que van apareixent por ahí i
passar un estiu bé. A la recepció que agafo jo a los clients, continuem amb el tema de la temperatura, geles...
És que això seguirà un temps. És veritat que a l'aire lliure ja no cal dur mascareta, però... no és obligatori, però la gent la pot fer anar. Però el tema d'interiors o terrasses i restauració, pues, ho sento, de moment ha de ser així. És que, clar, no podem passar de 100 a 0 en una setmana. És que és normal.
No, és normal.
No, i afortunadament, si ho fem bé així, vol dir que seguirem tirant endavant. Ara els passets seran més curts, però han de ser constants.
Amb aquesta bona fe de tenir les coses més clares, jo crec que al setembre d'octubre, és possible que al Nadal, si un Nadal per la restauració i la gastronomia, com fa un parell d'anys.
No anem tan lluny, que mirar molt lluny, tal com s'està vivint avui en dia, s'ha de mirar molt a prop. Escolta, que avui marxem cap a la Comunitat de Madrid, mira. I anem a conèixer amb un sommelier que, a més, és sake sommelier,
Veig
que et tira,
Està clar que ens explica una miqueta la seva trajectòria, no? Però, a mi m'agrada molt el sake de Saques, que és un dels grans professionals que tenim a Espanya, i, a part, és més per la seva joventut, vull dir que, crack no, el següent.
Andrés Palomo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, muchas gracias por llamarme.
Oye, te estamos llamando a... ¿Dónde de la Comunidad de Madrid?
Estoy en Leganés, de la capital, a 20 minutillos.
Andrés, oye, un placer conocerte. Vamos a hablar de gastronomía y de tus proyectos. Primero de todo, ahora estábamos hablando con Felipe, de que, es verdad que las medidas de restricciones se van relajando, pero cuidado, porque el tema de brotes, además en Madrid lo estáis padeciendo, el tema de estos brotes de estudiantes que después se van ramificando en sus familias, en sus casas, en sus amigos, es peligroso, te lo digo porque cuesta mucho ganar terreno y después lo podemos perder muy rápido.
Total. Nosotros estamos muy agradecidos porque hemos funcionado súper bien y las restricciones aquí han sido un poquito más ligeras que en otras comunidades, pero no bajamos la guardia, e incluso con el tema de las medidas de seguridad, el equipo sigue haciendo test de antígenos semanalmente, o sea que hay que seguimos concienciados, porque claro, esto no se ha ido.
Es que es lo que decía Felip, no podemos pasar de 100 a 0 en un par de días ahora.
Sí, claro.
Es que no podría ser. Bueno, Andrés, oye, ¿qué estás haciendo actualmente?
Bueno, estoy ahora mismo trabajando con un grupo Triciclo, que es un grupo de más de 7 restaurantes aquí en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la zona del barrio de las Letras, y acabamos de realizar un par de aperturas en el lago de la Casa de Campo. O sea, es un grupo en expansión ahora mismo y, estoy colaborando con ellos hasta que a finales de año, abra mi proyecto más personal, que será un restaurante.
Ah, oye. Me ha dicho Felipe que eres muy joven.
Sí. Del 96.
Del 96. A ver, déjame hacer cálculos. O sea, 25 años.
25 años, sí, justo.
O sea, con 25 años te vas a meter ya en el lío.
que lo que he mamado, ¿sabes? Lo que he visto desde pequeño. Así que bueno 20, vamos para allá.
25 años se debe tener lío, ¿no? Que ya viene liado, Ricardo.
Que ya...
Él ya viene.
O sea, ya te viene, ya naciste con eso, ¿eh?
Así es, lo tengo mi ADN.
Oye, vamos por dos caminos. El primero, que sé que a Felipe este le interesa mucho. Tú eres sommelier y después, pues, no sé cómo, ahora me lo explicas, conociste el sake y te debió de gustar mucho porque es que al final estudiaste y eres de los primeros sake sommeliers del país. ¿Cómo conociste el sake?
Bueno, pues esto fue que estudié sumillería aquí en Madrid y había un restaurante japonés que era el Kabuki que estaba pues buscando sommelier. Entonces a mí en ese momento no me gustaba nada la gastronomía la cultura asiática, pero bueno, acepté la posición de trabajo porque es un sitio que tiene una gran bodega y ya cuando entré ahí y empecé a tocar el mundo del sake, pues me enamoré ya no solo del sake sino de la cultura asiática. Y a mí, yo soy una persona que me da mucha rabia cuando me preguntan algo y no lo sé. Entonces, claro, pues empecé a trabajar sake y no tenía ni idea, pues eso me forzó a aprender, pero aprender con gusto, porque si a mí no me gusta algo, me cuesta mucho aprenderlo. Claro. Y fue un poco natural y al final acabé en mi último restaurante japonés trabajando más de 50 saques por copa. Entonces, como que nos enamoramos, fue un flechazo.
Felipe, no sé si estás de acuerdo con lo que nos ha explicado Andrés, porque no sé si te pasó algo similar, porque a veces lo tan distante, lo tan desconocido, no le ponemos como una barrera, ¿no? Pero la cultura en general asiática y la gastronomía particularmente es una cosa que cuando no la conoces, pues es lo que digo, pues bueno, puedes ni opinar, pero conforme vas conociéndola te entra el gusanillo, ¿no? ¿Felipe?
Bueno, a mí me pasó lo mismo también hace ya muchos años. Y el sake, en realidad, que ya creo que hemos hablado, bueno, ahora hace algún tiempo que hacemos un programa de sake, el sake enamora. seguramente quizás no a todo el mundo, ¿no? Pero el que lo coge con esa pasión, yo creo que es de las cosas más bonitas que he estudiado yo en el tema de sumillería.
Claro. Andrés, oye, 25 años. Oye, ¿cómo entras tú en el mundo de la gastronomía? ¿De dónde te viene?
Bueno, viene de cuna total, porque cuando yo nací, pues el restaurante de mis padres ya llevaba 3 meses abierto y... Entonces, y hasta el día de hoy. De hecho, el proyecto que voy a coger pues es el negocio familiar.
Ah, muy bien.
Voy a coger un poco el relevo de mi padre y vamos a intentar hacer algo chulo. Pero sí, yo, por ejemplo, cuando volvía del instituto me ponía a comer y luego lo que todo niño normal haría, que son los deberes, pues yo cogía comandas de los obreros que llegaban alrededor para tomar el menú del día y al final pues terminabas las comidas a las 5:30, 6 de la tarde.
Joder.
Y eso pues ha sido todos los días de mi vida, pero que al principio me causó mucha frustración, pero que ahora pues se lo agradezco a mis padres porque me enseñaron una profesión muy bonita desde el principio y que hay que amar, que hay que tener vocación por ella.
Claro, no, es que vocación está claro porque es una profesión sacrificada, ¿eh?
Desde luego, así es.
Además, claro, tú lo has vivido, o sea, lo sabes mejor que nadie. ¿Tus padres qué posición ocupan en el restaurante?
Bueno, son gerentes, son los propietarios.
Sí, pero quiero decir, ¿trabajan también? ¿Cocina?
Sí.
¿Servir?
Cocina, servicio, mantenimiento, oficina, ya sabes.
Muy bien. Oye, supongo que le quieres dar tú un poco una vuelta o dejarle tu sello. ¿Tienes ya pensado qué quieres hacer con el restaurante? ¿Lo vas a cambiar mucho o no?
Bueno, vamos a cambiarlo porque en principio el restaurante era un estilo temático y yo quiero hacer como un restaurante más discreto en decoración, un poquito más, digamos, elegante. Quiero irme sobre todo a producto, pero tampoco me quiero ir mucho de precio porque yo defiendo siempre que para comer bien y para que te den un servicio estrella Michelin hay sitios que no tienes que pagar 100 euros por persona.
Claro.
Entonces eso es un poco mi filosofía y creo que la ciudad donde he nacido pues se merece sitios así Y también, por supuesto, a largo plazo quiero que sea una carta de vinos importante y que por qué no desplazarte y beber cosas chulas.
Uh-huh. Oye, ¿te va a quedar tiempo para hacer otras cosas?
Bueno, esperemos, pero me volcaré 100% desde luego al principio y porque si no es que no sale. Pero bueno, tengo muchísimas ganas y ya empezamos con las obras en 2 semanas, o sea que imagínate. Sí que me muerdo las uñas ya.
Estoy visitando ahora tu página web, www.vineando.com, todo junto, vineando.com. ¿Qué vamos a encontrar en esta web?
Bueno, aquí vamos a encontrar una selección de vinos personal en la que pues me alejo de grandes etiquetas y busco estilos con menos visibilidad, pero que a la vez tienen bastante calidad, que merecen la pena probar, y de denominaciones también, pues, por ejemplo, algunas de como Arribes, Cangas de Narcea, etcétera, denominaciones que no suelen tanto, botellas intentando por debajo del rango de 15-20 euros para que sea también accesible para todo el mundo. Y también colaboraciones con Gran Cru Academy de Alex Pardo en un futuro, que le tuvisteis por aquí, creo, además.
Sí, creo que sí. Bueno, Felipe, que me lleva la agenda. Felipe.
Estuvo.
Sí. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que cada semana conozco a una persona nueva y ya no... Desde que empezó la pandemia, ya no... Yo ya voy perdido de cuentas, ¿eh? Ya no sé... Pero ha pasado gente muy importante, ¿eh?
Alex estuvo hace un par de meses, creo.
Claro. Que a mí un par de meses ya me cae muy lejos, ¿eh? Hemos hecho muchas cosas en un par de meses. Ha cambiado mucho el mundo en un par de meses.
Desde luego que sí.
Andrés, estoy visitando tu página web ahora mismo, vineando.com. Tienes aquí una selección grande de vinos que, como decías tú, bueno, los seleccionas y estás buscando un compromiso, relación, calidad, precio. A ti te gusta, ¿eh? este mundo, te apasiona, ¿eh?
Sí, yo creo que se nota un poco. Y eso es lo bueno, ¿no? Cuando estás con alguien y se nota que tiene pasión en lo que hace, es todo, yo creo que mucho más fácil. Entonces, yo tuve la suerte de encontrar lo que me gustaba relativamente pronto, ya que llevo a los 18 años he estado súper perdido, y cuando entré en la escuela de hostelería a los 19 y empecé a estudiar vino, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y he tenido mucha suerte de darme cuenta a los 19 años.
Oye, ese momento es básico en toda persona, ¿eh? El momento en el que no sabes y que pasa el tiempo y te van presionando más. Oye, pero tú qué quieres ser, ¿no? Y cuando no lo tienes claro, es duro, ¿eh? Y cuando se te enciende la bombilla o te hace el clic o descubres aquello y dices, hostia, esto sí. No sé si te queda un descanso, ¿eh? A nivel personal o mental, y dices, bueno, vale, ahora sí. O sea, no va a ser fácil, pero sé lo que quiero.
Ya. Yo no sé si he vivido esa etapa, porque yo venía de un fracaso escolar importante, de repetir 2 veces, pues, primero de bachillerato y ya, pues, tirar la toalla y estar anímicamente hundido, porque yo lo intentaba, estudiaba, pero no se me daba bien. Y mi madre fue muy clara aquí de... Una madre, pues, tradicional en ese aspecto. Me dijo, o te vas a la mili o a la escuela de hostelería, pero aquí aprender disciplina. Y me metí a la escuela de hostelería y ahí fue un poco... Pero claro, mis padres intentaban que no me dedicara a este mundo. Y ahora ven que me dedico y que me gano la vida bien y están muy orgullosos. Entonces, es importante.
Es lo que te decía al principio, y tú lo sabes mejor que nadie, es que es un mundo duro. Y es verdad que los padres, pues como lo han vivido, y además lo han vivido 25 años, pues a veces no quieren eso para sus hijos, pero si realmente el hijo sabe de este mundo y es su pasión y su vocación, pues oye, para adelante, ¿no?
Claro, aparte es otro tipo de hostelería la que han aprendido mis padres. Nosotros ya estamos, somos una hostelería más especializada. Nos formamos, la hostelería de antes, sobre todo en esta zona como es Leganés, pues no era así, ¿no? Nadie claro. Estudiaba quesos o aceites, no era así. Entonces yo creo que el ver una parte cultural grande detrás de este trabajo tan sacrificado es importante.
Uh-huh. Me decía Felipe que aún te quedaba tiempo para hacer de profesor.
Sí. Bueno, estoy también con Alex en Gran Cru Academy. Y bueno, alguna cosilla que hago por ahí suelta, pero principalmente con Alex. Estamos haciendo ahora mismo un curso de foto, estamos hablando antes de ello y que lanzaremos a primeros de octubre. Aparte, un curso de saque con un plantel muy muy chulo, ya que hay profesores pues como Edu Camilla, que era el sommelier de Mugaritz, como Alex Escariz también, está también Gaby, un sommelier de Mallorca muy muy bueno, y bueno, va a estar súper bien el curso, va a ser muy completo, va a haber muchas horas y bueno, principalmente colaborando con Alex.
Claro, que las nuevas tecnologías han hecho posible que gente de todo el mundo pueda seguir estos cursos, pero supongo que con ganas de recuperar también la presencialidad en los cursos, ¿no? De tener a los alumnos delante, de ver la cara que hacen, de la expresión. Claro, eso las nuevas tecnologías no lo suplen.
Claro, yo creo que eso no debería perderse, porque lo que tú dices, el ver cómo reacciona la gente, el socializar, eso es, claro. es mágico. Pero claro, esto nos ha abierto unas vías de negocio muy grandes, de que alguien que esté en Finlandia y sea español pueda tener una formación en castellano, y no sé, creo que es algo muy chulo. Y bueno, ya no es solo exportable a la formación, sino también a la distribución, lo ha sido también. O sea,
Sí. Bueno, Felipe Urbano, tú creo que seguiste un curso así, ¿no?
A
distancia.
El nivel introductorio de Saque Sommelier, con la Saque Sommelier Association, lo hice a distancia, claro.
Claro, lo que pasa es que está muy bien montado, ¿eh? Porque te envían todo un pack con todos los pasos, os conectáis y todo el mundo está haciendo lo mismo con el mismo producto y os veis las caras, está muy bien pensado.
Creo que actualmente, por ejemplo, el gobierno de Aragón, yo soy un amante de la garnacha, tiene unas actividades lanzadas que son unos cursos que luego, pues bueno, hay un diploma, pero bueno, que eso es lo de menos, ¿sabes? Que son gratuitos, online, para gente que quizás no lo sepa, para reciclarte o para seguir estudiando un poco y refrescar memoria, ¿no? Entonces creo que quizás la pandemia en ese sentido, no vamos a decir que ha hecho bien, pero nos ha abierto, como decía Andrés, otros frentes que desde casa lo podemos hacer, que quizás antes no había tiempo, y ahora pues conectar, porque Alex, por ejemplo, con su academia, que hice el curso de vinos de Alemania, de Austria, con Guillermo, eso fue espectacular. Entonces creo que debería volver esa normalidad de la clase presencial, pero creo que no deberíamos dejar ahora
no. Se perdiera. O sea, lo que hemos ganado, no perderlo. Exacto. Estoy de acuerdo.
Pues es el futuro.
Estoy de acuerdo. Andrés, oye, para acabar, el restaurante, ¿cómo se va a llamar?
Se va a llamar Santé, que es como un salud en francés.
Santé,
eso es.
Muy bien. ¿Dónde está ubicado?
Está cerca del estadio de fútbol de Butarque, el de aquí del equipo local, de Leganés.
Muy bien.
Estaba cerquita.
Pues nada, vale. Oye, bueno, el tema de obras, la verdad es que es un proceso que se tiene que hacer, pero que es muy pesado, ¿eh? O sea que tú cógetelo con calma, porque siempre sale imprevisto. O sea, no es por desanimarte ahora, ¿eh? Pero bueno, vais bien, ¿eh? De aquí a final de año yo creo que lo tiene seguro, ¿eh?
Muchísimas gracias. Parece bien que nos reserve una mesa.
Sí, claro.
Tenemos varias visitas en Madrid. La primera parada será en su restaurante.
No, yo, si cumplimos toda la agenda que tenemos que hacer en la Comunidad de Madrid, Felipe, yo voy a salir rodando al final, pero bueno. No, hombre, será un placer, Andrés, visitarte en tu nuevo proyecto. No sé si tus padres seguirán o les vas a dar descanso.
Pues seguirán, pero espero que sentados en la mesa.
Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegra oírlo. Hemos conocido hoy a Andrés Palomo, es sommelier, es saque sommelier, es profesor y próximamente ya el capitán, por así decirlo, de un nuevo restaurante que se va a llamar Santé, que está en la Comunidad de Madrid, cerca del estadio de Butarque, en el sur. Y oye, que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchísimas
gracias. Gracias y gracias por llamarme.
Andrés, cuídate. Andrés, un abrazo.
Adiós.
La veritat és que és un plaer, escoltar una persona tan jove, 25 anys, i amb aquestes ganes de tirar endavant un negoci que per cert, que no és fàcil, agafar les regnes d'un negoci i tirar endavant.
És això, és que 25 anys, vull dir, i té una trajectòria de futur. Bueno, imagina't, és que no ho sabem on arribarà.
Bueno. El seguirem. Felipe Urbano, el nostre sommelier. Escolta, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment, Ricard, cuida't, que vagi molt bé.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you. Doncs apa, que seguim per sobre dels 27 graus a la ciutat de Lleida, camí cap a les 2 de la tarda d'aquest dimarts 29 de juny del 2021. Comencem la nostra tertúlia dels polítics, que, com sempre, doncs estem ben acompanyats. Estem nosaltres avui el Joan Ramon Castro, per part de Junts per Catalunya. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per cert, bueno, com que tampoc ens havíem vist, felicitats atrasades, eh? Però l'altre dia em van dir que durant 8 dies val això de felicitar.
Ah, bueno, doncs gràcies, gràcies. Estàs dintre del marge encara.
Bueno, no sé si m'ho van dir, perquè com que ja havia anat tard, perquè no em preocupés, o realment es fa així, eh? Però bueno,
sí.
No sé com funciona això. En fi, espero que passis una bona revella de Sant Joan i un bon dia de Sant Joan, les coses com siguin.
Així va ser, així va ser.
Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom. Com esteu?
Marisa Chandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. I felicitats al Joan Ramon, també, ara que arribi tard.
Bueno, moltes gràcies, Marisa.
Si fas com jo, tu digues això, 8 dies sí. O 10 dies i ja està.
Sí, tenim uns dies de plaç.
Elena Ferre, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tots.
I avui està amb nosaltres la Begoña Iglesias, per part del PSC. Begoña, què tal? Bon dia.
Hola, me sent bé?
Sí, t'escoltem perfectament. Gràcies per reincorporar-te, que sé que teniu l'agenda, que teníeu l'agenda avui pleníssima i encara has fet aquí un quiebro, com, si vols ho diem així, amb argot futbolístic, per estar aquí amb nosaltres avui en directe. Bueno, t'escoltàvem bé, ara no, Begoña, ara no t'escoltem, però bueno.
Ja... Ah, encantada de poder fer aquest quiebro.
Bueno. Molt bé, què tal? Com esteu? Com porteu ja aquest inici d'estiu i aquesta arribada del juliol i l'agost? Com es presenta l'estiu? Perquè les xifres i aquests brots d'estudiants i aquestes històries... O sigui, l'any passat ens havíem de preocupar pel tema de la campanya de la fruita i aquest any, que mira, semblava que no, però al final la correcuita semblava que sembla... i aparentment les xifres així ho diuen, està relativament controlat, ben controlat, ens hem de preocupar d'una altra cosa, les xifres estan pujant, i home, seria ara una mala idea que hi hagués algun brot o que pugessin molt les xifres. Com veieu la situació? Això serà una cosa passatgera i ja està, d'aquí 10 dies ja ho tenim fet o què? Com ho veieu?
Doncs, si us sembla bé, començo jo.
Sí.
I, doncs, jo crec que no serà una cosa passatgera. Crec, perquè estan començant a sortir ara les dades i els contagis de les primeres festes o dels primeres possibilitats de sortir una miqueteta. Jo crec que amb la festa de Sant Joan i amb les festes que estan fent els estudiants de final de curs, crec que tornarem a trobar dintre d'uns 10 dies més o menys un rebrot a causa d'aquestes quedades del jovent, no només del jovent sinó també dels grans per les festes de Sant Joan. Jo crec que tindrem un repunt una miqueteta dintre d'uns paràmetres tolerables. El que sí que és veritat que ara per ara la franja d'edat és una franja d'edat més jove i això el que fa és no col·lapsar els hospitals i tenim una possibilitat de relaxació en aquest sentit, però no amb els contagis, que sí que és veritat que s'estan repuntant una miqueteta per aquest sentit.
Sí, mira, demanava la paraula a l'Helena.
Sí, a veure, una mica, vull dir, això és molt fàcil. Els joves som els últims els que vacunaran, sí. I jo tan sols no tinc ni la primera dosi, i per tant, de festa en fem tots, però òbviament els que no estem vacunats doncs som els joves, i en aquest sentit, òbviament som els que ara mateix som més propensos a poder agafar-ho, però a mi em sap greu que es torni a apuntar cap als joves, en el sentit de que de vida social n'estem fent tots i de rebelles n'estem fent tots, però òbviament doncs, la franja que no es troba vacunada doncs, és en aquest cas el jovent i en aquest sentit doncs, a veure si les vacunacions avancen a bon ritme. Aquesta setmana hem començat a vacunar doncs, els del 91 i poquet a poquet doncs, ens aniran vacunant a la resta.
Ahir va començar la de 30-34 anys. Estàs en aquesta franja? O sigui, tu estàs a la de no. 16-29, que han demanat sí. Ara... No, ho dic perquè han demanat ara ja que s'anul·lin les franges i que s'obri el poder demanar cita i vacunar 24 hores, dia i nit. Que no seria una mala idea si hi ha vacunes.
A mi personalment això no m'afavoreix perquè jo ja estic al límit entre una franja i l'altra. Però, clar, jo crec que hem de mirar el que sigui més efectiu i més ràpid.
Clar. Bueno, veurem. Sant Joan també l'any passat va ser una data que va marcar un punt d'inflexió cap a dolent. A veure si aquest any no es repeteix, però vaja, estem en aquestes dates. Avui és dia 29, estem parlant de fa 4 dies de Sant Joan. En fi, abans de preguntar-vos un tema de l'Ajuntament de Lleida, us volia preguntar ràpidament si encara teniu algú o alguna pessetes a casa. L'Helena no sap ni el que és. Bueno, aviam, no sap el que sí, però vull dir que no, que sí.
Sí, però l'efectiu en general jo crec que cada cop l'utilitzem menys, llavors jo directament vaig amb la targeta i m'oblido de pessetes, d'euros i el que sigui.
T'ho dic perquè fa 20 anys que els podem canviar per euros, però el darrer dia del darrer dia de la darrera pròrroga del darrer moment és demà. I a Catalunya ja només es pot fer a la plaça Catalunya de Barcelona. I diu que hi ha cues de 4 i 5 hores. Ull com ens ho deixem per l'últim moment, les coses, eh?
Que curiós, que jo no tinc, si tinc alguna peseta per casa, deu ser amb algun calaix oblidada, però vamos, no tenia coneixement que avui sí que era l'últim.
Demà és el darrer dia, però bueno, no cal esperar-se demà, no. Si en tens, Begoña.
Buscarem pels calaixos. Bueno. No, però vamos, és el que diu l'Helena, eh? La gent cada vegada porta menys efectiu, es va acostumar ja més amb el tema de la pandèmia, no? Doncs que a molts llocs aconsellaven pagar amb targeta o inclús a l'autobús que havies de pagar amb targeta i o directament amb el mòbil.
Sí, perdó. No, que anava a treure un altre tema. Maria, no sé si després que tregui el tema o tens alguna peseta per aquí?
Doncs jo sí que en tinc encara de pessetes.
Però, bueno, jo també en tinc, però de record, ja me les quedaré, eh?
No, jo de record, a mi no m'interessa el record, les pessetes, la veritat. No és una cosa, no sóc aficionada, no?, a fer col·lecció de monedes, però sí que en tinc algunes, però no són meves. Eren del meu pare, que sí que vaig trobar, bueno, va morir fa 10 anys, i sí que vam trobar que tenia, bueno, allò, no?, però no gaire. Vull dir, no val la pena anar-ho a canviar, com que no tenim Banc d'Espanya aquí a Lleida, doncs no val la pena ni anar a Barcelona, ni anar a Madrid, ni anar a qualsevol altra capital, ni a fer cues, ni molt menys.
És que són monedes.
Allí s'han quedat, allí al calaix de l'oblit, però en principi no tinc aquests 1.500 milions, no?, que es deia que hi havia pessetes.
Sí, n'hi ha un munt de milions de pessetes perdudes. Però jo faig una reflexió que ho he dit abans. Són monedes i un euro són 166 pessetes. Vull dir que al final dius, ui, tinc aquí un munt de monedes a casa i quan ho passes a euros vas a Barcelona a fer 3 hores de cua perquè et donguin, jo què sé, 6 euros o 7 euros. No,
vull dir
que
sí, no res. Jo me'n recordo aquells bitllets de 500 pessetes o el bitllet de 100 pessetes o fent si tot el de 200 pessetes. Bueno, imagina't, no val la pena descanviar-ho. Mm-hmm. Quan hi ha aquestes quantitats, suposo que hi ha gent que sí que ha acumulat al llarg del temps i sí que potser tenen el canvi, potser són, no sé, encara que siguin 50 o 200 o 300 euros, doncs potser sí que val la pena. Bueno, però per aquestes quantitats tan minces no.
Però és que es veu que són 1.585 milions d'euros.
Sí, sí, és un dineral.
En canvi, vull dir que no estem parlant de, bueno...
Algú ho devia d'enterrar i ara no ho troba. Devia de ser això. Escolta, que anem directes a les dues. Us volia preguntar, clar, hi ha dos temes i tenim poc temps, per tant, de manera breu, com sempre, però, bueno, són dos temes que dimarts passat vam tocar, però no hi havia cap representant de l'equip de govern i, per tant, ens vam quedar només amb un costat de la història. És, bueno, el tema de Torres Salses, que ha passat o com està, hores de... Ens falten 11 minuts per arribar a les dues. Hem tingut aquí un tall tècnic i crec que havíem perdut la comunicació. A més, també, dins de la nostra tertúlia dels polítics, no sé si l'hem recuperat.
Hola.
Ara sí, eh?
Estem.
Vale, perdó. Justament, us estava traient dos temes d'aquests que són llargs, amb poc temps, i ens ha passat aquesta història. Bueno, ràdio en directe, problemes tècnics. Us deia, tema de Torres Salses, a veure com està la història, ara encara amb més brevetat, i després també estava dient que hi ha dos assessores del PAE en cap, del gabinet d'alcaldia, com són Montse Vergés i Olga Bondareva, que han deixat els seus càrrecs, i també la coordinadora de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Lleida, Eli Borreda. I a tot això us volia preguntar, escolta, com esteu a l'equip de govern? Esteu bé? No esteu bé? Helena Ferrer, si vols.
Sí, molt ràpid, molt breument. Començo per l'últim i acabo amb Torres Salses. Tres magnífiques professionals, tres dones intel·ligents i talentoses que, doncs, òbviament han... Òbviament, és a dir, són persones que no els hi faltarà mai feina. Segur que allà on vagin, doncs, seran benvingudes i faran molta bona feina. I en aquest sentit, doncs, emprenen tres projectes, cadascuna, doncs, diferents i només, des del Comú, només podem fer que agrair tota la bona tasca que han fet durant aquests dos anys. No són feines cadascuna de forma diferent que siguin fàcils de desenvolupar, i en aquest sentit l'únic que podem fer és fer tot el reconeixement cap a aquestes tres persones. I amb el tema de Torres Salses que preguntaves, Ricard, doncs, a veure, és clar que hi ha un compromís del govern d'Entesa, perquè aquest no és el nostre model comercial, i en aquest sentit doncs hem de fer tot el que estigui a les nostres mans doncs, per defensar el model comercial que defensem, que és el de petita i mitjana escala. Som ferms defensors que s'ha de potenciar l'eix, que el pla de l'estació doncs, és el nostre projecte, i que, per tant, en aquest sentit doncs, hem d'anar cap a aquest camí, malgrat les dificultats que puguin haver-hi i malgrat els obstacles que ens puguem trobar. El Comú ho té molt clar, i crec que en aquest sentit els companys que tenim com a socis doncs, també.
Joan Ramon Castro i Begoña Iglesias.
Doncs sí, jo faré el mateix. Començaré, com diu la Helena, començaré per donar el suport i donar les gràcies a les tres flamants assessores que hi havia a l'alcaldia, i que espero i desitjo de que els hi vagi molt bé a la nova etapa que tindran, que segur que seran, que són molt vàlides, i Montse Vergés la tindrem potser més propera, que la tindrem aquí a Lleida, però entenc que les altres dues, vagin on vagin, tindran feina on vulguin, perquè són grandíssimes professionals, i des d'aquí la meva admiració. I en el tema de Torres Salses, doncs gairebé igual que la Helena, nosaltres ja ho portàvem al nostre programa electoral, que Torres Salses no és el nostre model, ni ho és ni ho serà, i el nostre model és el de proximitat, com diu la Helena. El nostre és el del pla de l'estació, i aquí hi aplicarem tots els esforços que siguin necessaris, tot el que puguem. Sí que hi ha actes administratius que ja ens venien donats de l'altra administració que hi havia anteriorment, de l'altre govern. Hi ha actes administratius que estan fets i ja s'han de tirar alguns endavant. Però aquests actes administratius no vol dir que es faci Torres Salses, no vol dir que s'acabi fent, sinó que són actes administratius reglats, però per ficar un exemple que també vaig ficar en una tertúlia, si per poder fer tot el projecte necessites 20 actes administratius, doncs ara en portem dos, encara en falten 18, i en aquests 18 hi haurà algú que no es podrà portar a terme. Però ara per ara, així estan les coses, i el que sí que tenim clar, els tres grups del govern actual, és que no volem Torres Salses. I ho portem dient des del començament. No m'ha enganyat a ningú. Ho portem als nostres programes electorals. I hem estat parlant entre nosaltres i sempre hem anat encaminats en el mateix, uh-huh, en la mateixa direcció. En buscar que el negoci i les botigues no les haguem d'anar a buscar lluny, que siguin de proximitat, i ampliar i potenciar...
10 segons. Que tenim molt poc temps i vull que parleu tots. Begoña Iglesias, Marisa Chandri i Maria.
Sí, ràpidament també. En quant als càrrecs de confiança, bueno, les tres persones que han marxat, no podem deixar de banda que són càrrecs de confiança del senyor alcalde. Per tant, jo crec que és simptomàtica que hagi passat això. No crec que sigui gaire bona notícia per l'equip de govern que hagi passat això. Però, bueno, dit això, jo a la Eli Borrera no a penes havia tingut contacte amb ella, però sí més amb la Olga Bondareva i amb la Montse Vergés, i sí que puc dir que, com ha dit la Helena i el Joan Ramon, que, bueno, magnífiques persones, un tracte amb ell és molt, molt, molt cordial i molt professional, per tant, els hi desitjo molt, molt bona sort. Torres Salses, jo crec que aquí s'està confonent el ciutadà. Torres Salses no té res a veure amb el petit comerç. Torres Salses és un lloc per mitjanes i grans superfícies, que jo crec que Lleida ja s'ho mereix. Lleida s'ho mereix, perquè és veritat que tots anem a comprar fora perquè aquí no n'hi ha. I què passa? Que a Lleida pogués haver-hi doncs, un Leroy Merlin o unes d'aquestes botigues grans centres comercials, diguéssim, que no, que hem d'anar a altres ciutats a comprar-ho. Per tant, no es pot confondre petit comerç amb mitjanes i grans superfícies, que és el que es va acordar a Torres Salses. Pla de l'estació, és que és totalment compatible, és que nosaltres apostàvem per aquestes grans i mitjanes superfícies a Torres Salses, i el pla de l'estació, perquè és que jo crec que en aquesta ciutat, perquè hem de pensar en petit, que no ens ho mereixem, que no som una capital de província que podem atraure tots aquests compradors i totes aquestes inversions? Clar que sí que tenim aquest potencial, perquè abans ja ho teníem amb els pobles del voltant, amb la franja, i ara ho hem perdut. Per tant, ho hem de tornar a recuperar. El petit comerç, aposto pel barri. Tots els barris han de tenir tot el necessari i essencial per cada barri. I, evidentment, el carrer Major s'ha de donar un pla alternatiu, un model de comerç alternatiu, se'ls ha d'ajudar moltíssim, perquè està clar que el que els està fet mal no és Torres Alts, és que no està feta. El que els està fet mal és el mercat, ara mateix com està, els models de compra, de com estem comprant la gent últimament, que és molt diferent de fa uns anys enrere. I ràpidament també discrepo amb el tema dels actes administratius, Joan Ramon. Bueno, això és un procediment administratiu que cap ajuntament ho pot frenar. I jo entenc que vosaltres hi haurà un moment que no es podrà frenar i s'haurà de fer, però bueno, això ja és cosa vostra i de la
Marisa Chandri, de manera molt breu, sisplau.
Sí, molt breu, que no he parlat encara. Bé, jo desitjar-los tota la sort a aquestes tres càrrecs de confiança que han deixat l'Ajuntament. Com a mínim és curiós, no?, que abandonin la paeria les tres de cop, però bueno, no sé, jo no sé què hi ha al darrere ni vull saber, el que sé és que són unes bones professionals i per tant els hi desitjo el millor. En quant al tema aquest, no?, del model comercial, és evident, no?, que el tripartit, doncs el seu model és el pla de l'estació, de la mateixa manera que ho és del Partit Popular des del minut 1, no?, d'aquest suport a la petita i mitjana empresa dintre del que és el casc urbà, no? El que passa és que durant aquests dos anys jo crec que el govern no ha fet absolutament res per tirar endavant aquest pla de l'estació, no? I per tant, el que jo penso que a dia d'avui el que ha de fer el govern i el que s'ha de preocupar és intentar fer compatible aquest pla de l'estació amb Torres Alces, que al cap i a la fi, doncs, legalment, jo crec que està totalment correcte i es pot tirar endavant amb dues coses.
Mm-hmm. Maria Borrell.
Sí, molt breument, desitjar també molta sort, en aquest cas tant a l'Eli Borreda com a l'Olga Bondareva. La Montse Breges ocuparà un càrrec, en aquest cas és diferent, pot ser la seva situació, però bueno, també insistir en aquests problemes que hi ha al gabinet d'alcaldia, és una mica el reflex dels problemes que hi ha al mateix tripartit que governa. Dit això, amb el tema de Torres Alces, bueno, aquí diverses coses, no? Per una banda, hi ha el tema administratiu, que a mi el que em preocupa certament és que això pugui retornar amb un problema econòmic per tota la ciutat i per tots els ciutadans de Lleida, perquè si Eurofons realment decideix portar als tribunals a l'Ajuntament per aquests pals a les rodes que s'estan posant davant aquests tràmits administratius, qui acabarà pagant tot això serà la ciutadania, d'acord? Només fem dues coses, més que d'una banda espantar inversors i d'altra banda parlar de que no és el model comercial de l'equip de govern. És que clarifiquin quin és el seu model comercial, perquè porten dos anys i amb el tema de lo que és el pla de l'estació, el projecte del pla de l'estació, encara no sabies i no hi ha res, i sempre es posa pals a les rodes amb un projecte que té tots els tràmits, en aquest cas tots els informes favorables ja per part dels tècnics, per part dels informes de l'UDEL, per part dels informes dels sectors, i ara es posa pals a les rodes amb un procediment administratiu obert que no té cap tipus de justificació. A mi el que em preocupa és això, que això no acabi als tribunals i que finalment qui hagi de pagar, podria ser una suma molt, molt important de diners, serien tots els veïns i les veïnes.
Ho haurem de deixar aquí.
Així serà, perquè aquest equip de govern doncs pren les decisions i dirà...
Ho haurem de deixar aquí, jo sé que ara tocaré la rèplica, però aprofito per dir-vos dues coses, que tenim dues setmanes més de tertúlies, encara, les dues primeres de juliol, i que és un tema que avui que tractem a fons i que pugueu expressar les vostres idees, que avui entre una cosa i l'altra no hem tingut temps. Begoña Iglesias, Maria Borrell, Marisa Chandri, Elena Ferre i Joan Ramon Castro, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Dimarts vinent hi tornem i acabem aquest tema.
Vinga, fins dimarts.
Gràcies.
Adéu. Ens hem quedat sense temps avui. En fi, va, directes a les dues, però és un tema que, com que ve de lluny, jo crec que l'hem de seguir parlant. Soc el Ricard Álvarez, arribem a les dues. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Fins llavors, recorda distància, mascareta i la higiene i el sentit comú, va.